aquesta cançó no ha sortit mai, no em va parlar el Joan Pons l'altre dia, perquè quan parles d'hipoteques i bancs, aquesta cançó...
Doncs tens raó, és veritat, cançons subadíssimes.
Cançó preciosa, però merda.
Exacte, cançó preciosa dels Madness, que ens serveix, Dani Ausente, per obrir l'espai de còmics avui. Per què?
I de seguida ho entendreu. A veure, si la setmana passada parlàvem de còmics sensacionals gràcies al llibre del Santiago García, doncs avui us porto còmics que jo he considerat inclassificables. És a dir, còmics que semblen una cosa però són una altra, o senzillament còmics que no sabem exactament si són realment còmics, que seria el cas d'aquest que porto ara, que es diu La casa, crònica d'una conquista del Daniel Torres i que publica la Norma.
Veig que s'han posat d'acord els autors, no? Perquè sí. Paco Roca també t'acaba de treure un que es diu La casa.
Això passa de tant en tant, no? Que ja coincideixen i a més en van sortir la mateixa setmana, no? Dos còmics que es diuen La casa, no? De formats ben diferents, no?
Quin tros de volum.
Sí, sí.
Espera, que he de fer allò, espera.
Sí, no, però jo aquest és perillós, eh?
Vaig, ho llenço sobre la taula. Estem parlant de...
Fem mal el cor i tot.
De 600 pàgines, aproximadament,
sí, sí, quasi,
eh?
Quasi, quasi.
D'aquest home valencià, també valencià, com
exacte.
Paco Roca.
Poder qui no se'n recordi, els més joves no se'n recorden de qui és Daniel Torres, però als 80, diguem-ne, que anava al capdavant de la modernitat amb Les aventures de Rocco Vargas, que va ser un èxit internacional i que era, diguem-ne, el representant de la nova línia clara del NTVO, no?, dels anys 80. I aquí el que ha fet és barrejar còmic, text, il·lustració, per fer un recorregut per la història de les quatre parets que li diem la llar, no? Uh-huh. I no només com un habitacle, no?, sinó com allà on fem la vida domèstica, on tenim el nostre àmbit privat, no? I fa un recorregut per la història. Aleshores, a més, va alternant entre històries de còmic, no?, de cada època, amb pàgines que semblen, això, enciclopèdies, altres que estan superil·lustrades, i realment és molt xulo i molt... O sigui, et deixa bocabadat, perquè és interessant de llegir.
Però és molt ambiciós, no?, també, sembla. Vull dir, hi ha una de
brutal.
Contingut increïble.
Aquest home s'ha passat anys, no?, fent
exacte.
Això.
Exacte. Vull parlar amb ell, que m'expliqui una mica això. Ja veurem si ho aconsegueixo, perquè és una cosa molt... inclassificable. Jo crec que si hi ha un còmic inclassificable és aquest.
Regal perfecte per arquitectes, per exemple.
Sí.
Penso.
Però no és tampoc una enciclopèdia, perquè també parla de com evoluciona la humanitat cap a la vida domèstica. No?
De fet, a la portada hi veiem unes cavernes i una casa moderna del segle XXI, dividides pel fum del foc, quan descobreixen el foc. Fantàstic. Una lectura intensa que tu l'has llegit sencer, digues la veritat.
Vaig per la meitat.
Vas per la meitat, molt bé.
He de fer una ressenya amb un parell de llocs i me l'he de llegir i vaig per la meitat.
Doncs quan l'acabis intentarem parlar amb Daniel Torres, amb l'autor d'aquest llibre que ens deixarà bocabadats pel munt de detalls que conté. En tenim més. Dani, El rei amarillo.
Exacte. Els que sentiu aquesta banda sonora, de seguida heu pensat en una sèrie de televisió on es feia esment, o es feia l'ullet a diverses obres literàries de Lovecraft i tal, i entre elles, El rei amarillo, de Robert Chambers, que eren un seguit de contes que estaven una mica oblidats i que de cop aquest any, o quan van fer la sèrie, la recopilació d'aquests contes es van tenir vendes que no havien tingut en 100 anys que fa que s'havien escrit. Com a històries de terror, són bastant inclassificables, no? I parlen d'això, del rei amarillo, de la ciutat de Carcosa, i tot al voltant d'un llibre que feia embogir a qui els llegia. Aleshores, Lyon Culver, que és un dibuixant anglès que a mi m'agrada molt i que es dedica a fer adaptacions de còmic amb un estil molt de novel·la gràfica moderna, doncs, que ha fet adaptacions de Sherlock Holmes, de Lovecraft, ara treu aquest còmic, no?, editat també per Norma, El rei amarillo, on adapta alguns contes del Robert Chambers.
I t'agrada o què, el resultat en còmic?
Sí, he de dir que deixa molt clar lo estranys que eren aquests contes, eh?
Uh-huh.
I van ser molt... són influència, per exemple, de l'horror còsmic i aquestes coses, no? I està bé, no? I l'altre còmic que he portat, aquest ja no és tan inclassificable, realment, però no podia passar sense comentar-ho, perquè és dels millors que ha sortit aquest any, és Cruzando el bosque, de Emily Carroll, que estarà a totes les llistes, o quasi bé totes, d'aquest any dels millors còmics. De fet, ja s'han portat alguns premis.
Que és terror, també, eh?
És terror d'aquell de... En principi, sembla molt clàssic, no? Fantasmes, ressuscitats, dones viudos que tenen el fantasma de la dona a la mansió. I està fet per una noia jove que ha començat ara, que surt d'internet, però que ja molts diuen que és una de les grans dames del terror contemporani. Uh-huh. I realment és molt inquietant, eh?
D'on
sembla inocent. És canadenca, crec.
Uh-huh.
I sembla... Els dibuixos dibuixos diu, ai, sembla innocent i tal, però són històries pertorbadores, eh?
Shintaro Kago del Canadà, no?
No, home, no arriba a aquest nivell.
És Emily Carroll, aquesta autora, a tenir en compte, Cruzando el Bosque, un còmic que publica, mira, Sapristi, que és el mateix editorial de Lonesome Go, un còmic també molt i molt recomanable. En tenim més, i ara posem una d'aquelles cançons que ens eixamplen el cor, B-52s.
Oh, sí.
Doncs bé, ja passem del terror a la ciència-ficció, que és un gènere que avui, aquesta setmana, ho encalçarà tot, però anem a parlar de còmics ben diferents a les propostes de TVO, segons deien alguns crítics del 77, que era La Guerra de les Galàxies, com he vist amb una crítica de l'avantguardia del 77.
Deia que la pel·li era com un TVO, una cosa de poca volada.
Doncs pues mira, ara tenim TVOs que són molt diferents a La Guerra de les Galàxies, tot i ser de gènere. Un és Lluna, del Santiago García, que si és un home, el Santiago García...
Mica passat, no?, aquest home, exacte, ja, finalment.
Que si no està content amb treure un assaig, pues ara també treu un còmic, no? Un guió. I és un còmic de ciència-ficció amb un estil així, format apaisat, amb un dibuix i una narració gràfica xulíssima del Joaco Bizuete. I és un còmic de ciència-ficció, però alhora és una història d'amor, no? Una història d'amor entre un home i una dona artificial. Perquè, clar, això és ciència-ficció, no?
Està molt bé, realment. No volia fer una broma dolenta.
Jo he trobat homes i dones artificials pel món. I no són de ciència ficció.
Està ple.
Són de veritat. Quina broma volies fer ara?
Això, portes lloros.
Ah, molt bé. I una, de Santiago García i Joaco Bizuete al dibuix, Santiago García al guió.
I per acabar, et porto una de les sorpreses de l'any. La carta 44. El dibuixant és el Jiménez Alburquerque, que és un noi madrileny jove, i el guionista és Charles Soule. És un còmic que si entrarà al dibuix dius...
És una mica de superherois, no?
Sí, exacte, sí. I no crida molt l'atenció. I per què és inclassificable? Perquè és una història de ciència-ficció, però és com barrejar l'ala oest de la Casa Blanca o el House of Cards amb una història de ciència-ficció. Per què? Diguem-ne que és una mena d'Obama que quan arriba a la presència li diuen un secret que no poden
revelar,
i és que a l'altra banda de l'espai han trobat com una mena d'artefacte extraterrestre, i aleshores hi ha tota una intriga política entre indústria militar, els republicans, els militars... No
flipeu que algú de Madrid pugui escriure un còmic com aquest?
Bueno, no, és un dibuixant. El guionista és de fora, no?
D'acord.
I realment és una trama d'aquelles que t'enganxa, no? I a més tens la història dels astronautes que van cap a l'encontre, que el d'anar a buscar la nau rara és un clàssic, no?, de la ciència-ficció.
Sí. La carta 44,
La carta 44, i edita Norma, i realment és molt entretingut, i sorprenent.
Sí. Doncs aquest és un d'ells, i l'altre, Cruzando el Bosque, d'Emily Carroll, com dèiem, i el rei d'Amarillo, i per acabar aquest volum... La casa de Daniel Torres. Gràcies, Dani, perdona.
Sempre li agrada posar-la damunt la taula.
Exacte, m'encanta. És com una manera de dir com ens agraden els còmics.
Difícilment et portaré un més volum i dos.
Sí, és difícil, no? Dani, dijous que ve més. Que s'acaba, que arriba Nadal ja.
Sí.
Ja ve cap aquí. Us regalarem cosetes la setmana que ve. Vaja, us proposarem coses per regalar. No és que les regalem totes nosaltres. Gràcies, Dani.
Merci.